Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa.
Avui al divan ens acompanya una persona emprenedora, amb visió, capacitat d'esforç i creativa. Sap d'on ve, on vol arribar i amb pas ferm dibuixa de mica en mica el camí. S'acompanya de persones molt diferents a ell mateix, volgudament. Els uneix la voluntat de fer, la complicitat i la confiança, a més dels valors. Va néixer a pagès, és advocat i empresari, viu a ciutat i treballa també per transformar un territori al Penedès sostenible que generi orgull de pertinença, que abraci. Avui ens fa goig que vingui al divan Josep Graells Marc. Benvingut, senyor Graells.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies.
Pues come te lo devo fare capire, se può sapere, come hai a parlare. Se prende fuoco la pellicola, a come sei piccolo tu, fai una vampata sol, boom!
Estem veient Cinema Paradiso, que és una de les pel·lícules que ens ha triat. Per què ho ha fet?
Bueno, és que em recorda molt en situacions que m'he sentit molt identificat, no? El compromís, el que costa desganxar-se, tot i que marxes durant mitja vida del poble on has nascut, el que t'ha donat el sentit a la teva vida, doncs és molt difícil desganxar-se.
És difícil desenganxar-se... Sí. Perquè allò és la seguretat.
És la seguretat i és l'origen, no?
La seguretat... Perquè vostè d'on és?
Jo sóc de la Fuliola.
I la Fuliola ens ho situa?
La Fuliola està a l'Urgell.
Sí.
És un poble entre Tàrrega i Balaguer.
Sí.
I regat per les aigües del canal d'Urgell.
Molt bé. I el pare, la mare, a què es dedicaven, senyor Graells?
Es dediquen.
Es dediquen.
Va. Ara estan jubilats, però som pagesos.
No? Pagesos. Però pagesos a l'engròs?
No, pagesos en petit.
Pagesos en petit.
Amb molt poca terra.
Per tant, poca terra, vida de pagès, molts diners...
No, molts diners no, però un bon ambient.
Bon ambient de família.
Tres generacions vivint junts.
Tres generacions vivint juntes.
Els padrins,
sí.
Els pares i els fills.
I quins valors li han transmès al pare i la mare?
El principal valor és el propi exemple de conducta, no? dels pares. Al final, la capacitat de compromís, la capacitat de lluitar, de superar situacions difícils. No? O sigui, viure una pedregada doncs, és un exemple molt clar de lo que és la superació. No?
Viure una pedregada, tota la collita se n'anirà a Norris. De què viurem l'any que ve?
Sí, sí. I viure això és potser un dels moments que jo he recordat més de la meva infantesa, no? Viure com el pare, com el padrí. Veus que tot el treball d'un any, en 3 minuts, desapareix. I veus com després, a l'endemà, van al tros, agafen els arbres, comencen a pensar en positiu.
Comencen a pensar en positiu una altra vegada, perquè el seu pare, Josep, no?
Sí.
Sense terres.
Molt poca terra.
Molt poca terra. Per tant, no podem allò dir allò de terratinent.
No, que va.
No. Que va. Tornar a pensar en positiu.
De fet, jo sóc fruit d'això, no? Sóc fruit de l'emigració interior, no? Que no tenies possibilitats de continuar a casa i et busques la vida. Mhm. En aquell moment, anar a Barcelona era molt lluny, eh?
El divan amb Sílvia Còpolo, a Catalunya Ràdio.
No regreses. No pienses en nosotros. No telefones, no escribas. No te dejes engañar por la nostalgia. Olvídate de todos. Si no resistes y vuelves, no quiero que me veas.
Tornem a ser a la pel·lícula, eh?
Sí, el meu cas és una mica menys dramàtic.
Ara.
Menys dramàtic.
I la mare com és, la Inés?
Bueno, és una mare que fa molt de mare, i que protegeix, i que vigila, i que pateix encara ara per si menja o no menja.
I menja? per dir-li a la mare que no pateixi, que li direm aquí per la ràdio, per Catalunya Ràdio. Ja menja, Josep?
Sí. Pues això és una de les preguntes que encara em fa, eh? Escolta,
perquè el veu prim.
Ja menges.
I el veu movent-se i emprenent coses.
És que en aquella època el fet de menjar i estar gras era un símbol de salut, eh?
No, i de poder, no?, també, i de riquesa, també, no?, tot això.
Tant com això potser no, però un símbol de salut.
I no va voler ser pagès, vostè?
M'hauria encantat ser pagès. De fet, sóc pagès.
Ah, és pagès? Jo que pensava que era advocat i empresari, no?
Bé,
també és pagès.
Jo, com el del Cinema Paradiso, vaig tornar al cap de 6 mesos, eh?
O sigui,
vaig anar tornant.
Anava tornant.
I al final el meu somni, que era poder ser pagès, doncs l'he complert a través de la família.
Sí.
Doncs he comprat terra i he tingut la possibilitat de crear una empresa agrària amb el meu germà i amb el meu nebot, que és l'equip, és el CEO de l'empresa, i aquell somni, no?, que un tenia de poder-ho fer en un moment determinat, doncs ho he fet una mica més tard.
I com es diu l'empresa?
Agromarient.
Agromarient, mira tu.
Arroba el divan Còpulo. Pots tu és un des
dolços i un nas bastant normal. Aquesta música?
Això és el ball del fanalet.
Mira, què està passant?
La festa major.
Sí.
La festa major.
Som a la festa major de la Fuliola, eh? La festa major?
Bueno, a cada poble tenia la seva festa major.
Ah, quants anys té vostè aquí ara?
Jo en faré 57 aquest any, 56.
Sí, però amb el ball del fanalet, quants en tenia?
Pues 17 o 18. 18, quan vaig... Et refereixes a quan vaig conèixer la Maria?
Sí. Ara aquí està sonant el ball del fanalet. I en Josep Graells, que té uns 17 anys, diu, ai, mira, festa major. I què?
Bé, era l'esdeveniment més important que hi havia al poble, no? La festa major, la Fuliola per Sant Jaume i Santa Anna.
Sí, i què va decidir fer?
Bueno, jo estava allà.
Estava allà.
I s'havia de sortir a ballar.
Diu, aquí es balla, jo surto a ballar.
Exacte.
Sol.
No, sol
no. Sol no.
Vaig veure una noia que no era del poble, ni era coneguda. I...
M'agafo aquesta idea. En comptes d'anar amb una noia del poble i coneguda, veu una que no és del poble i no és coneguda. I diu, calla!
A veure si... Clar, s'ha d'innovar.
S'ha d'innovar. La innovació comença al ball del fanalet. I què? Què va passar?
Va costar molt de treure-la a ballar, eh?
Ah, sí?
Em va costar molt, em deia que no.
Deia que
molts,
no.
Molts cops em va dir que no. Però és que jo sóc molt pesat.
Molt persistent, diríem, no?
Bueno,
amb quins arguments va ser persistent?
Home, ja no em recordo, però estic segur que, clar, que no em movia d'allí i li deia que teníem que sortir a ballar i el per què no, i m'agrada que em raonin el per què
no. Ah, per què? O sigui, la noia li diu que no vol sortir a ballar...
No, perquè no sabia ballar, jo tampoc.
Ja. Diu, no és important saber ballar per sortir a ballar. Exacte. La qüestió és que ballem.
Exacte.
I van ballar.
I van ballar.
Quants anys fa que ballen?
Tota la vida ballem. O potser d'altres tipus de balls, però
continuen ballant.
Continuem ballant. Sí.
I em deia que hi ha una empresa que és de la família, com es diu l'empresa?
Agromarient.
Que és el nom d'ella.
Sí.
O sigui, li ha posat a l'empresa el nom d'ella.
Sí, però això ja ve d'abans.
La primera
cosa que vàrem comprar, que va ser al despatx on encara està el despatx d'advocats,
sí.
Doncs vam constituir la societat i es diu Gramarient.
Uh-huh. I quan li va dir al seu pare que volia anar a Barcelona, què va passar?
Bé, primer em va dir que no.
També va dir que no.
I després va pensar que una frase que ja es diu molt, no?, que tornaria amb la cua entre les cames al cap de 15 dies.
No va tornar?
No.
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 Per res del món tornaria entre les cames al cap de 15 dies.
No.
I va ser advocat.
I vaig ser advocat.
Però esclar, menja tot això, esclar, tal com ho ha situat, hauria de treballar, fer... De què feia? Per guanyar uns dinerons.
Aquí a Barcelona,
sí.
On vaig arribar.
Sí.
Doncs, bueno, vaig fer una mica de tot, no? Soc expert limpiant vidres de cotxes.
Què diu ara?
I carregant neveres.
Carregant neveres, o sigui, sap carregar neveres.
Sí.
Netejant els vidres de cotxe perquè li donguin una propina.
Sí. Ja vaig començar a fer-ho això a la benzinera de la Fuliola.
Sí.
Ja quan tenia 16 anys.
Llavors vol dir que vostè tenia clar que volia ser què?
No sé, jo volia...
Volia ser.
Jo volia ser.
Ah, ho hem dit alhora. Volia ser.
Sí.
Encara no sabia el què. I per què va escollir la llicenciatura, llavors, d'advocat?
Bé, tampoc tenia moltes opcions plantejades. Soc una persona més aviat de lletres i jo volia realment tenir futur. L'origen està molt bé, no? L'origen et serveix com a punt de partida, però jo sempre he pensat en el futur.
Llavors, amb la carrera d'advocat, un advocat pot fer de tot.
M'agradava molt el sentir les possibilitats que tenia podent ser advocat.
I s'hi veia, diríem, allà amb un judici, defensant clients, tot això?
Bé, la veritat és que vaig tenir una experiència, perquè quan tenia uns 17 anys, doncs van fer una excursió a l'Audiència de Barcelona i a la Presó Model. La veritat és que em va impactar negativament.
La Presó Model o l'Audiència?
Les dues coses.
Per què?
Home, és un ambient, tu vens de la Fuliola i...
Aire!
És un ambient una mica més dur, no? Més tètric.
Clos!
Sí.
No?
Parlar de penes, de...
Condemnes.
Sí, sí, la gent manillada. Una cosa és veure-ho per televisió, estem parlant de fa gairebé 40 anys,
I tot i així va continuar?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Jo tenia molt clar que volia ser advocat.
@ el divan Còpulo.
You know my father. Men are coming here to kill him.
Now you want to get mixed up in the family business?
Algun dia, i pot ser que aquest dia no arribi, acudiré a tu i hauràs de servir-me. Però fins que arribi aquest dia, amic, accepta la meva ajuda en memòria de la boda de la meva filla.
Gràcies.
Genial aquí al Padrí, a més amb aquesta versió doblada en valencià, encara té més sabor.
És espectacular.
Per què ens l'ha triat, aquesta pel·lícula?
Bé, jo penso que Francis Ford Coppola fa una fotografia de la realitat,
sí,
d'una realitat concreta, doncs, que és insuperable.
I en Josep Graells, encara...
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre?
My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the north, general of the Felix...
Es veu com un gladiador la seva pròpia vida?
No, però els valors del personatge, doncs sí que m'hi sento identificat, no? Malgrat les dificultats, com més dificultats hi ha, com més complex és el camí, més força cal tenir per aconseguir l'objectiu, si l'objectiu és noble.
I això el motiva més? Jo diria que sí, fa cara de que sí,
sí,
eh?
Possiblement, potser sí. Possiblement sí. Normalment, quan em diuen això, no ho podràs fer.
Què t'has pensat?
Canvia la meva posició i ja ho veurem, no?
I quines coses li han dit que no podria fer?
Bé, el meu pare va ser el primer que em va dir que no me n'en sortiria, no? Em van dir que no podria formar un despatx d'advocat, no coneixia ningú, no tenia tradició, Barcelona... Després, doncs, ho van fer i vaig arribar a Vallformosa i quan van convidar a poder participar de la propietat de la companyia em van desaconsellar que ho fes perquè em van dir que això era impossible, no? I aquell va ser el meu repte.
A veure si ho expliquem una mica més bé. El pare, bé, ja ho ha vist que sí.
Sí, bé,
ja,
ja. El meu pare és extraordinari.
Que bonic dir això, eh? El meu pare és extraordinari. I ara em diu Vallformosa, la companyia de caves i de vins. I em diu, això no podràs fer perquè vostè, com a advocat, havia de tancar la companyia? Què passava?
Bé, a mi, de fet, em van contractar doncs, per resoldre una situació molt complexa, en un moment molt, molt complex, que és la crisi del 2008, la crisi financera, la crisi immobiliària, doncs, i en un sector molt complex i molt complicat, doncs, van tirar la tovallola, no? I em van contractar doncs, per buscar una solució per resoldre el tema, no? Que és presentar un concurs de creditors o transmetre la propietat. I bé, a mi em va semblar un repte impressionant, primer per acompanyar la família, en que no venguessin la companyia, que no la tanquessin, sinó que busquéssim alternatives, no? Que per molt dificultoses que fossin les alternatives, doncs hi havia la possibilitat de regeneració, no?
O sigui, li diuen, tanca la companyia, Josep Graells, que tot vagi més o menys bé, tothom a la família, que sempre hi ha dificultats, en surti bé. I en comptes de fer això, diu, farem una altra cosa.
Bueno, jo vaig aconsellar en aquell moment, jo vaig estar uns anys treballant per la família.
Com a assessor jurídic, no? Sí, sí. Llavors assessorava.
I estratègic, sí, sí.
I estratègic. I què va aconsellar? No tancar-la?
Bueno, de fet, no es va tancar.
No es va tancar, no, però de moment li van dir que la tanqués. Per tant, si aconsella el contrari del que li han dit, fàcil no és.
Home, cap família que ha creat durant generacions una empresa com aquesta, que al darrere hi ha treball, esforç, sacrifici, ningú vol tancar la companyia. Però hi ha una cosa que és el que marca el canvi, no? L'esperança, la fe i la continuïtat.
Com ho he dit, esperança, fe i continuïtat.
I continuïtat. O sigui, com moltes empreses familiars, aquesta és una empresa com moltes empreses familiars, on al darrere hi ha un esforç, un sacrifici i un treball impressionant.
I per donar-li la volta i formar part de la propietat, què va pensar? Com ho va organitzar? Això, ara, aquí, al divan, ho farem en 2 minuts. Però
sí,
això no va ser cosa...
Això és més complex. I no voldria fer-hi sensibilitats perquè totes les persones que hi ha allà estan...
S'ho senten molt seu, molt propi...
Clar, és que hi ha molt de sentiment aquí. Hem d'entendre que les empreses familiars hi ha molt de sentiment.
La gent... La primera cosa que diu és en una empresa familiar hi ha persones...
Sempre.
...que s'ha de mirar de no ferir-les. Molt bé. Segona part, l'empresa. Llavors, què va pensar respecte de l'empresa?
Bé, al final es tracta de gestionar molt bé els tempos. Com en qualsevol tipus de negoci.
Com a la vida, no? Qui gestiona bé els temps gestiona bé la vida.
Moltes persones pensen que l'empresari, que malauradament a la nostra societat està denostat, és un empresari que l'empresari és una persona que pensa en fer-se ric, en robar, o en...
Tot lleig.
Ser usurer, no? Però a darrere un projecte empresarial hi ha reflexió, hi ha pensament, hi ha emprenedoria, hi ha risc. I això cal tenir-ho en compte. Llavors, si ordenes això bé, doncs l'èxit depèn del talent, no?
I llavors van pensar que podien fer l'empresa d'una altra manera, que tingués unes altres característiques, que arribés a altres mercats. Com ho van fer, això?
Bueno, això s'està fent.
S'està fent.
Això s'està fent.
Però està content?
Molt content.
Està molt content?
Molt content. Vam fer de la necessitat virtut. O sigui...
És molt català, eh? I molt, molt intel·ligent, també, fer de la necessitat.
No, però al final es tracta de transformar, no? Jo penso que hi ha tres visions, dos molt masculines i una visió més femenina, no? Que no té res a veure amb els homes i les dones. Davant d'una situació com aquesta, hi ha dos visions, que són la transacció, anem a resoldre això, anem a vendre-ho, anem a fer el que sigui, i si això no surt bé, no podem transaccionar, fem la revolució, ho estripem i tornem a començar de nou. Però penso, i és la que vàrem aplicar, que hi ha un tercer camí, no? Que és la transformació, que és aquesta visió més femenina, no? Els que venim de pagès sabem molt bé, no?
Vostè s'identifica amb aquesta visió més femenina.
Absolutament. Nosaltres vàrem apostar per aquesta visió més femenina, que és la transformació. És posar llums llargues, no mirar la compta d'explotació del moment, pensar a llarg termini i començar a involucrar i empoderar a la gent que tens al costat.
Molt bé. I això en l'empresa i en una empresa de caves, amb què es concreta? Transformar l'empresa perquè sigui què? Empoderar la gent? Quina gent? La gent que té... Perquè no tenen vinyes, vostès.
Bueno, això és un dels reptes més importants. O sigui, algú s'imagina una bodega sense vinyes, doncs les vinyes no es van poder salvar.
I com ho
fan? Procés. Bé, vam començar a creure en el que realment era important, que aquest és el nucli del projecte, no? El confiar en la gent, establir un tipus diferent de relacions en un món molt immobilista, en un món on les relacions entre el proveïdor i el mitjà de producció, doncs, són moltes vegades de vassallatge i que no han canviat al llarg dels temps, doncs posar en marxa un procés de transformació on es posés en valor el treball de la gent que té les propietats i les vinyes que han heredat i que s'han transmès generació en generació amb una relació d'igual a igual.
Això té a veure amb el preu?
Això es traduirà després amb el preu.
Què hi fan els enginyers a la companyia que vostè presideix, a Vallformosa?
donar serveis. Nosaltres vam crear un club,
sí.
Vam agafar els viticultors, els vam fer una proposta de que crearem un club de viticultura on nosaltres els donaríem serveis i establiríem una relació d'igual a igual. Nosaltres treballem amb ells durant tot l'any. Vallformosa té un equip de socis viticultors, des més de 500 famílies,
sí.
Que durant tot l'any tenim una relació, durant tot l'any es cuiden les vinyes, i nosaltres tenim un Vallformosa té un equip d'enginyers agrònoms i d'enòlegs i treballadors que treballen al servei d'ells. Això ha fet de que una companyia, una bodega sense vinya pròpia, doncs durant els tres darrers anys hagi sigut nomenada pels Premis Vinari la millor bodega de Catalunya.
Josep Graells, empresari, avui al divan. La Miss Tinguet. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. És la Miss Tinguet, la que diu mon home, però esclar, la Miss Tinguet té a veure amb en Graells. Què fa la Miss Tinguet aquí, la vedet francesa, al seu divan, senyor Graells?
Bueno, Miss Tinguet és un personatge molt important. A mi sempre m'han agradat estudiar persones, i persones molt diferents, no? I que tenen una història peculiar. La Miss Tinguet és un símbol. Miss Tinguet era una noia francesa de principis del segle XX que tenia un somni, també, no?
També, perquè és també com vostè, eh?
És que sense somni no hi ha projecte, sense projecte no hi ha futur. El seu somni és que volia ser vedet.
Sí.
Volia ser vedet i volia actuar al Folies Bergère. I se li van negar totes les possibilitats perquè ella era filla d'una cortesana i en una època on no només el masclisme, sinó el classisme i les relacions eren molt més complexes. Però ella, la seva audàcia, la seva pertinència, la seva capacitat de lluita, doncs va aprofitar el moment en què hi havia un buit i no en va tenir prou amb ocupar el lloc d'aquella altra companya, sinó que ella tenia un vestit de plumes i va sortir a l'escenari amb plumes. Va ser la primera vegada que es va posar plumes a l'escenari i va interactuar amb el públic.
I ha subratllat, va interactuar amb el públic, sí. Va traspassar aquesta paret que
Exactament.
Diuen els actors. I aquesta va ser la gràcia.
Va canviar les relacions.
Va canviar les relacions.
I podia ser que l'haguessin
apartat,
sí. Però de fet es va convertir en la vedet més famosa de tots els temps. Una persona que no cantava molt bé, que no era molt guapa, però que tenia uns altres atributs,
tenia
que era la seva capacitat de connectar amb el món, no?
I llavors, vostè li ha posat Miss Tinguet a un cava excepcional.
No, nosaltres vam pensar
que
havíem de fer un tribut a totes aquelles dones que lluiten, homes i dones, però aquelles dones que lluiten cada dia per aconseguir el seu petit somni, no? Sobretot pensant en aquelles cases de pagès on el paper de la mare, de l'àvia, de la tieta, tenen un paper transcendental en la continuïtat de la família i del projecte familiar. I com a tribut van pensar, escolta, Miss Tinguet...
I què li diuen aquestes dones quan realment els hi ha posat el nom d'una vedet francesa que anava amb plomes a l'escenari?
Bé, jo penso que estan contentes.
Estan contentes? És una petita revolució,
jo penso que sí.
Sí?
Fa molta il·lusió rebre un WhatsApp el dia del teu sant que et felicita gent que no coneixes i et diuen gràcies.
Gràcies. Josep Graells, al divan.
@eldivancopulo Podcast a Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa.
Estem a Cuba. Hi va sovint, a Cuba, vostè?
3-4 cops a l'any.
I doncs què hi fa, a Cuba?
Bé, abans he preguntat quin era el canvi, no? Jo pensava...
És que el teníem a la Fuliola i ara ja hem passat per la Miss Tinguet i ara som a Cuba.
Jo quan estava allà vaig pensar per què el cava és ben barat, no?
Perquè el cava és ben barat.
I per què no podem posicionar-lo d'una altra manera? Per mi això és algo que sempre m'ha cridat moltíssim l'atenció i vaig a intentar fer-ho jo, a veure què tal va, no?
Però llavors ha de fer el cava més bo.
No, el cava ja és bo.
El cava ja era bo, sí.
El cava ja és bo.
El cava ja és bo.
El cava és bo en general, no el de Vallformosa. El de Vallformosa, per descomptat, que és molt bo.
Molt bé.
Però hi ha molt cava molt bo.
Llavors se'n va a Cuba i diu ara els hi vendré més car. És això, ho he entès bé? No, ben bé.
No és exactament.
Doncs com va?
Moltes vegades un ha de predicar amb l'exemple, no? Com el meu pare deia abans, que havia fet amb mi, no? Quant als valors. I vaig pensar que tenia una responsabilitat de buscar un mercat on ningú creia, on em van dir que era impossible, perquè no hi ha un mercat lliure, perquè la gent no consumeix cava, i el confonen amb la sidra i el veuen al cos consular per Nadal.
I l'espumoso i tot això.
Jo vaig agafar una maleta...
Graells amb la maleta.
Sí.
I arriba a l'Havana.
I vaig anar a l'Havana.
Però escolti, no sé ara que canviaran això dels líquids i tot això, però això serà l'any que ve. De moment, com entra amb una maleta a l'Havana?
Em van deixar entrar.
Quantes ampolles?
Aquella vegada en devia portar 6 o 7.
A qui li va dir alguna cosa? Dic el verb dir per ser suau.
Qui em va dir alguna
cosa? A vostè, a qui li va dir alguna cosa? O li va donar
Jo tinc que donar les gràcies a Fira Barcelona.
Fira Barcelona.
Fira Barcelona, que fa una labor extraordinària de representació de Barcelona en el món, doncs em va donar una empenta a través de la persona que estava a l'Havana, Josep Maria Gòdia, doncs que em van donar l'oportunitat de poder conèixer gent, poder-hi estar, i al final, doncs, a través de Fira, vam anar a Hostel Cuba l'any 2019.
Com es viu ara a Cuba? Vostè aquí va 3 o 4 vegades l'any.
Ho estan passant molt malament. Ho estan passant molt malament. La veritat és que és un país espectacular, amb gent espectacular, amb uns llaços afectius i d'admiració cap a Barcelona, cap a Catalunya i Espanya en general, molt profuns. Penseu que a Barcelona hi ha una comunitat cubana de 40.000 persones i és una gran oportunitat pels empresaris catalans.
Altres llocs del món? És a dir, estan obrint mercat fora de Catalunya i fora d'Espanya? On van? I per què hi van, allà on van?
Vallformosa, i això no és mèrit d'aquesta etapa, però Vallformosa ja exportava. Vallformosa exporta el 87% de la seva producció en el món. El principal país és Bèlgica.
I abans m'ha parlat dels somnis. Quin somni té ara?
El meu somni és intentar fer realitat aquest procés de transformació i aquest canvi de relacions de qui treballa la terra amb qui té el mitjà de producció.
Per anar bé, d'aquí 100 anys, quan veiessin el que vostè ha aconseguit en aquest punt, què hauria hagut de passar?
Bé, jo no... Això dependrà de la gent.
Però què li agradaria?
M'agradaria que no fóssim la gent que treballa la terra els últims de la fila.
Josep Graells, al divan.
Tan dentro de mí.
Julio Iglesias.
Que me hace sentir.
Us hem passat pel cinema Paradiso, pel Padrino, per Gladiator, el Ball del Fanalet, la Mistinguet, i ara què fa aquí el Julio Iglesias al seu divan?
Julio Iglesias ha sigut sempre una font d'inspiració.
Què diu ara?
Les seves lletres i la seva persona.
Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad.
¿Y por qué ens ha triat aquesta, la Gwendolyn?
És la primera cançó que vaig escoltar de Julio Iglesias. Només tenia un caset i l'escoltava dins del cotxe del meu pare, que és on tenia el radiocaset.
Tenia el caset.
I em podia passar...
Anava fent voltes, no? Sí. Allò que llavors rebobinava i se la deu saber de memòria.
Sí.
A veure, ara cantarem. Ara ve aquí la música. Santiso, l'altra banda del so. Aprofito, Josep Lluís. Susana Ortega, la coordinació. Ah, quin cotxe era?
Un Seat 131.
Té petitó, eh?
No, el 131.
Ara el 127, el petit. Ai, ara m'he equivocat. Ara.
Recuerdo aquel ayer no estabas junto a ti.
A veure.
No, com a cantant, millor que no canti.
Ens ha triat l'Iglesias, i l'Iglesias també amb aquesta senyora.
Soy un sombrero en la playa.
Amb la Flores, que ara la sentirem.
La mañana se hace a la mar.
I per què li agrada també la Lola Flores?
És que Gwendolyn, vaig descobrir-ho molt més tard,
sí,
cantada per la Lola Flores,
sí,
que hi ha un vídeo del 1960 i pico cantant Gwendolyn amb el...
Encara no havia nascut vostè als 60, eh?
No, jo vaig néixer als 66.
Però per això li dic, això és prèvi a vostè, eh?
Amb el Pescadilla...
Amb el seu home, la Flores.
Ballant i tocant la guitarra és espectacular.
El que li agrada a vostè són les persones amb geni, amb força, que travessen espais, no? Com deia abans, amb la vedet, la Flores, que l'havíem tingut, jo l'havia tingut aquí al costat, era l'energia personificada, i el demés venia al darrere, eh?
Bé, però això és el que som, la cultura popular.
O sigui, la cultura popular, eh?
És un símbol d'identitat, d'una forma de ser, no d'un país, sinó d'una forma, d'entendre la vida, no?
La trobada en Josep Lluís.
Que me hace sentir. Hola. Conservo tu amor.
És espectacular.
Ho havia sentit mai, confesso.
Que hoy puedo vivir muriendo de amor, viviendo de ti. Como busca la jaula en la orilla del mar, como busca el marino su puerto y su hogar.
Vostè surt de la caixa, eh? Vull dir, vostè surt de...
Importantíssim,
sortir de la caixa.
De la
caixa,
importantíssim.
Eh? Vostè...
Jo els, això els dic sempre als alumnes a la universitat quan els explico el sortir de...
Van a la universitat a fer classes als alumnes?
Fer classes no, em conviden perquè...
I xerrades?
Sí, perquè cal animar-los, no? Que surtin de la caixa, precisament.
És a dir, que surtin dels marcs aquells que se'ls estan posats, del que se suposa que és lògic, per qui són, per qui haurien d'aspirar. Surt de la caixa, mira aquí, amb la Lola Flores fent aquest Gwendolyn. No,
i el Julio Iglesias.
I el Julio Iglesias. I la Miss Tinguet, i el Ball del Fanalet, i mira tu!
És la terra salada que el món.
La puntaire!
Tornem a la festa major.
Aquí amb en Ramon Calduc, que és que vostè posa la Flores i en Ramon Calduc tots alhora amb la Iglesias i el padrino al seu divà.
Però vostè veu l'ànima?
L'ànima, veig la força.
Com canta aquesta sardana?
A veure.
És que emociona.
I fent rotllo una sardana varen puntejar i al veure els va dir nostre senyor i això és la dansa del vell amor.
La dansa del vell amor, la puntaire que... A veure.
La fe ballar en el cor del nostre poble per sempre la va deixar.
I el ressò de més sardana li farà saber a tothom que la terra catalana és la millor que hi ha al món.
I quan va per aquests mons de Déu, com explica Catalunya, senyor Graells?
Doncs amb molt d'orgull. I explico la Catalunya que jo entenc, que és la Barcelona, no? Aquesta Barcelona, i ho diu una persona a Lleida, aquesta Barcelona que és la que coneixen en el món,
no? Sí.
I la que estimen i la que veneren, que neix al Delta de l'Ebre, que arriba fins a Figueres, que té pistes d'esquí a la Cerdanya i una plana fantàstica a Lleida.
Vol rebrem artits en so de guerra i sabrà que aquesta terra defensem fins a morir.
Vostè entén la gent que defensa el seu país fins a morir?
I tant.
Sí?
Però el país entès com un model de vida, com uns ideals, les famílies, una forma d'entendre el món.
Una manera d'entendre el món. Josep Graells, avui... El divan.
Amb Sílvia Coppola.
Jo he escrit sempre amb molta sinceritat i exactament dit el que m'ha semblat que era la veritat. Jo he estat un home totalment realista, amb un punt de poesia. De poesia.
Ens ha triat Josep Pla.
Josep Pla.
Per què?
Perquè és un cronista de la realitat. Com fons, quan llegeixes a Pla no saps si és que t'està descrivint el que ell pensa o el que ell veu, no? Que normalment és el que veu. I a part... comparteixo molt aquesta visió gran, no?, de Catalunya i aquesta visió del Mediterrani.
I I aquesta visió del Mediterrani. Per això diu...
És un relator de la vida, de lo rural, de Barcelona, dels barris.
Vostè s'ajunta de persones que políticament són molt diferents.
Clar, és que què té a veure això?
Per què ho fa? Normalment cadascú s'acosta, s'aplega amb els que més o menys són com ell.
Bé, però això... Però la complexitat és un valor.
Sí.
A mi m'agraden les persones que tinguin rareses en el bon sentit, no? Les persones complexes són les que poden aportar, les persones que canvien d'opinió, les persones que són capaços de reflexionar i de tenir un ideal. Jo penso que el més important és no renunciar mai als ideals.
Francesc Cambó, un home realment, diríem, estimat per uns i just al contrari per d'altres, que vostè, diríem, l'assenyala com que li interessa i li agraden els llibres de biografies. Per què?
Bé, perquè m'interessa les persones. Jo al final penso que el valor el tenen les persones en concret. Francesc Cambó és un exemple de barreja entre polític, empresari, comitent, un treballador per la cultura i un valor fonamental que jo admiro d'en ell és el seu pensament de que l'educació, la formació té que arribar a l'últim dels ciutadans. Penso que és una de les persones que ha fet més per aquest país i per la cultura catalana. Només cal veure la col·lecció Bernat Metge, la pròpia editorial Bernat Metge, que és capaç de traduir al català tots els clàssics. No? Els clàssics, al final, representen el que som. Fa els grecs i els llatins ja havien donat resposta a totes les nostres inquietuds d'aquest moment.
Què és l'amor?
L'amor és la capacitat de treure un somriure en cada moment el que tens al davant.
Què és ser pare?
És el més gran que pot passar-te.
Com són els seus fills?
Com tots els fills per un pare, eh? Fantàstics.
La seva filla, el seu fill i la seva filla, que estan estudiant?
El David estudia dret, està acabant tercer de dret.
Sí.
I la Júlia diu que vol estudiar dret i l'any que ve començarà a estudiar dret.
I vostè està content d'això?
No sé, em fa una mica de por. Perquè jo no els hi he recomanat, ni a favor ni en contra. No. Jo penso, això també els dic als alumnes, feu allò que us agradi, no allò que penseu que tindrà sortida o no tindrà sortida. Perquè si durant un temps fas coses que no t'agraden, et pot passar que al llarg de la vida acabis fent sempre allò que no t'agrada. Per tant, el més important és que estudien el que estudien, facin el que realment els encanti fer. Ara allò, que decideixin que ho facin bé.
Vostè es considera un home d'èxit?
Sí, em sento feliç.
Què és el que no el deixa dormir?
Cada dia una cosa diferent, però li he de dir que jo dormo molt bé.
I el fracàs en l'empresa, què és el fracàs?
Una part molt important de l'èxit. No existeix l'èxit sense el fracàs.
Als Estats Units, en els currículum vitae, hi posen també allà on s'ha fracassat.
Perquè és molt important, perquè al final som allò que som capaços de superar. Si no tens dificultats, mai podràs posar-te a prova, ni superar ni aconseguir coses grans. Les coses grans que s'han fet en el món, però en les persones concretament, sempre han sorgit a partir de les dificultats.
I vostè n'ha tingut algun de fracàs?
Molts, molts.
I si ha deixat els diners i els dits?
I tant.
I què després?
Doncs aprens, perquè l'èxit és aquella capacitat. Ara tothom parla de la paraula resiliència, ja no l'utilitzo perquè ja està molt manida, no? Però és la capacitat d'aixecar-te quan has caigut.
Hem parlat de la companyia Vallformosa, però i la Vallformosa Foundation? Què és aquesta fundació?
Bé, aquest és el meu somni actual, no?
Ara que ja anem acabant, ara li hem tret. Què és, doncs, aquest somni, que, amb què es concreta?
Bé, jo sempre he pensat de que Vallformosa té que ser un model d'empresa exportable al món, un model de relacions, no només amb el proveïdor, sinó també amb el consumidor. Generar un sentiment de pertenença. Miri, vostè pot tenir la millor empresa del món, però si l'entorn en el que està la seva empresa és decadent, o és pobre, és qüestió de temps que la seva empresa també sigui decadent i pobra. Per tant, el gran objectiu que tenim, i aquest és el projecte de la Fundació, és fer ric a l'entorn.
Transformar un territori.
Generar projectes de transformació pel territori.
Transformar-lo en base a què? Que sigui què?
No sóc tan agosarat de pensar que jo l'he de transformar. Jo no crec en que una persona sol pugui fer les coses. El gran èxit de Vallformosa, i ben asseguro, i ho dic sincerament, no sóc jo, és el talent. És la quantitat de gent que amb un sentiment de pertenença i d'il·lusió conjunt s'ha anat sumant. Gent diferent, de diferents nacionalitats, que parla diferents llengües. Gent de diferents races. Gent que pensa diferent.
Però aquest territori Vallformosa que situem en el Penedès, no?, l'Alt Penedès, com voldria que es convertís? Que es convertís en què?
El Penedès és un barri de Barcelona. Jo sé que això pot...
Ferir molt, eh?
Ferir molt, sí.
No vol dir, és com...
Sí, perquè hi ha distàncies físiques i hi ha distàncies mentals. I penso que és un dels grans reptes que tenim a Catalunya, no? Superar no les distàncies físiques, que no hi són, un país en el que pots esquiar al matí i prendre el sol a migdia, distància física poca. Però hi ha unes distàncies mentals. De la mateixa manera que quan jo vaig venir a Barcelona hi havia una distància mental enorme entre la Fuliola i Barcelona, avui és menys, continua havent entre comarques i la capital una distància mental molt gran.
El que vostè vol és que no hi hagi distància mental.
És que no hi ha d'haver distància mental. Vostè imagini's una persona que està a Houston o que està a Shanghai. Vostè, quan pensa en Barcelona, vostè creu que diferencia entre Vilafranca i Sant Sadurní o entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet?
I parla d'un territori sostenible, des del punt de vista ecològic, des del punt de vista social, des del punt de vista mediambiental. Això és amb un altre model de relacions i que hi hagi què?
Nosaltres som mediterrani. I, per tant, ha de ser l'expressió d'un sentiment, d'una forma d'entendre el món, de viure, i l'hem d'expandir. La ciutat, la city, és un lloc on s'hi concentra moltíssima gent que ve de molts llocs i que genera una riquesa per si mateixa. Però la entitat, el que abans amb els romans era l'àgora, no? O sigui, el Penedès està a la mateixa distància de l'aeroport de Barcelona que la plaça Catalunya.
Si jo li dic Ricardo Bofill, l'arquitecte, vostè què diu?
M'emociono.
Doni'ns més pistes.
Ricardo Bofill, el que admiro i amb el que vaig tenir un... Vam compartir aquesta visió de Barcelona, no? Doncs va comprometre's i va fer el master plan de la Vallformosa, no? La Vallformosa com un model de gestió del territori, que és aquesta vall, que té unes 1.800 hectàrees, una vall natural, doncs concebit com si fos un barri de Barcelona, sense construir absolutament res de vivendes.
L'últim projecte que va fer el gran arquitecte Ricardo Bofill i la Càtedra de Transformació Territorial, que coneixem una mica a la Pompeu Fabra Barcelona School of Management, que també fa de promotor. Tu, escolta, no para
això,
aquí, eh?
Això ha sigut un de les troballes millors, eh? Doncs és molt important la formació, però la formació l'has de vincular a la universitat. I la universitat ha de fer recerca, però al mateix temps és una eina de comunicació en el canvi de les relacions. No és formació per tenir més coneixement. El coneixement s'ha de posar al servei del propi territori per establir un nou marc de relacions, que no siguin de dependència, sinó que siguin de llibertat i d'igualtat.
Josep Graells, avui al divan. Schubert. Josep Graells també ens ha demanat l'Ave Maria de Schubert.
Mira. És on trobo la pau.
Troba la pau. Aquí es posa l'Ave Maria.
L'Ave Maria.
Resa?
Sí, clar, cada dia.
Cada dia resa.
Cada dia. La fe, que és un do i una sort que un té, quan la tens, doncs, és un eix vertebrador de la meva vida.
Fins on vostè vulgui, eh? Fins on vostè vulgui. Què es diuen mirant amunt, allà, cap allà dalt?
No, però és molt més que això.
Què és?
La fe és responsabilitat, compromís, és humilitat, perquè et dones compte, doncs, de que totes les coses responen a un ordre que va per damunt teu, no? I que tot allò que tu ets capaç de fer i projectar, doncs, forma part d'un ordre més gran. I formar part d'aquest ordre, ser positiu en l'aportació d'aquello que tu fas servirà per les següents generacions, perquè això no s'acaba, doncs a un li omple l'esperit, no?
Què li diria a algú que no troba per què llevar-se l'endemà?
Que busqui algo, per petit que sigui, a sota les rajoles, que li faci il·lusió. A partir d'aquell moment, veurà la vida d'una altra manera. La felicitat es desitja. Si tu vols ser feliç, ets feliç. La felicitat és un somriure. És aquella alegria quotidiana.
Diuen que és una actitud, fins i tot.
Totalment.
I el millor que ha fet a la vida? Fins ara?
Jo crec que he fet moltes coses bé i algunes malament.
La digui'm en una de bé.
Venir a Barcelona.
Si tingués una segona oportunitat, què canviaria d'això que diu que no li ha sortit tan bé?
No canviaria res. No canviaria res. Possiblement viuria les coses d'una altra manera i... perquè sóc una persona que em replantejo totes les coses que faig. Sóc supercrític amb mi mateix. Però no es tracta de canviar, es tracta de que si m'he equivocat, rectifico, no passa res. Aquí ningú ha vingut ensenyat.
El llegat que vol deixar. Aquesta és la pregunta, és l'última pregunta, però és la pregunta. Senyor Graells.
A mi m'agradaria que d'aquí 100 anys,
sí,
en algun lloc, diguessin, això està aquí perquè el Graells hi va col·laborar.
Arroba el divan Còpulo.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme.
Josep Graells i Marc.
J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme.
Que no se li acabin mai els somnis ni la força per construir el camí per arribar-hi.
Moltes gràcies i que vostè ho pugui veure.
Gràcies de debò, gràcies per ser tan generós, gràcies per aquesta sinceritat que avui ha portat aquí al divan. Gràcies de debò, que la sort l'acompanyi novament. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El so i el muntatge, Josep Lluís Santiso. A la coordinació, Susana Ortega. Encantada de compartir aquest divan, Sílvia Còpulo. Adéu-siau!
Troba el divan amb Sílvia Còpulo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopulo.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Jolie tellement dans la peau qu'au moindre mot il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi. Chant qu'il me ferait venir infâme. Mais je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ça, comment faire d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru, afin de l'oublier, j'ai bu. vite rien à faire. J'ai pas pu quand il me dit viens. Je suis comme un chien. Y a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingo, que celle qui n'a pas connu aussi ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des maux, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne à l'homme qu'elle a dans la peau.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.